el cas Epstein, el caos a Rodalies o l'última excentricitat de Donald Trump. Les notícies del dia a dia ens tenen tan ocupats que de vegades no prestem atenció a altres temes que van fent xup-xup, no? Que d'alguna manera s'estan movent però que no fan gaire soroll. És el que passa amb el judici del cas Pujol. Va començar el novembre passat a Madrid i la veritat és que fins ara no hi ha hagut grans revelacions. En canvi, els últims dies sí que hi han passat coses interessants. Per això he pensat que potser val la pena que ens hi aturem un moment. Què s'ha sabut fins ara sobre els diners i els negocis de la família Pujol? S'han aclarit o demostrat les acusacions de corrupció? I sobre l'operació Catalunya, de les clavegueres de l'Estat, se'n sap alguna cosa? En traurem l'aigua clara amb aquest judici tan llarg i complex? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. La Maria Núria Rebetlla és periodista de Catalunya Ràdio. Ella segueix habitualment la informació de tribunals i les últimes setmanes està cobrint les sessions d'aquest judici des de Madrid. Hola, Maria Núria, com estàs?
Hola, molt bé.
Maria Núria, abans de començar, recordem ben bé què es vol aclarir en aquest judici contra la família Pujol.
Direm el que s'intenta aclarir, altra cosa és que s'aclareixi, D'on provenen els fons que té la família Pujol a Andorra, si venien de comissions que els empresaris pagaven a canvi de contractes públics al fill gran de l'expresident, i totes les martingales per no declarar aquests ingressos i fer créixer el seu patrimoni i el dels seus germans amb diner negre. I de retruc es parlarà del finançament irregular de Convergència. És una mena de poti-poti perquè s'han portat a judici diverses investigacions diferents.
Déu-n'hi-do, sí, és complicat. De fet, aquestes sessions van començar ja fa unes quantes setmanes, però de moment no sembla que sigui especialment revelador, no? Vull dir que no hem vist grans titulars ni declaracions sucoses. Això és així o és una sensació meva?
A veure, és un judici complex perquè la majoria de qüestions que s'investiguen tenen a veure amb delictes econòmics i, per tant, és un embolic de noms, societats patrimonials, societats instrumentals, de llocs, d'aquí, de l'Estat espanyol, de Mèxic, de Gabon... Fins ara el titular més clar és que els fons d'Andorra no provenen de la deixa familiar i que s'han multiplicat per 5 amb el curs dels anys. També s'han vist tripijocs per part d'algun gestor de la banca andorrana per fer servir comptes de tercers per l'operativa del fill gran de l'expresident i de la seva primera dona.
Va, el primer titular, els diners d'Andorra no venien de la deixa de l'herència de l'avi Florenci. Després ja aprofundirem una mica més en això dels diners, però abans, aquesta setmana, Maria Núria, esperàvem unes declaracions molt cridaneres, no? S'havia de parlar de les clavegueres de l'Estat, de la policia patriòtica, de la trama andorrana del cas Pujol, no? Aquí la cosa ja es posava més interessant, però em temo que això al final s'ha desinflat una mica, també perquè ha fallat la gran estrella, el testimoni de Maria Victòria Álvarez, que al final no haurà de declarar.
Anem una mica a pams. Maria Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola i que va portar el cas a la justícia, recordeu allò de les maletes plenes de bitllets, no?, que va explicar d'una manera molt gràfica. Només l'havia sol·licitat la defensa de Mercè Gironès, la primera dona del fill gran de l'expresident, i al final hi ha renunciat. Per què, em preguntaràs? Doncs suposo que perquè és un testimoni complicat i no se sap per on pot sortir.
Exacte. Com tu apuntaves, Vicky Álvarez va ser la primera que va activar l'alarma del cas Pujol, no? És la protagonista d'aquella famosa gravació de la Camarga on explicava que Jordi Pujol Ferrusola pujava bosses plenes de bitllets d'Andorra i, de fet, la seva denúncia, la denúncia de Vicky Álvarez, va ser el detonant per obrir el cas, no? Per això dic que hauria sigut interessant poder-la sentir al judici, però vaja, no ha sigut possible. En canvi, sí que han parlat els protagonistes de l'anomenada policia patriòtica. Villarejo, Martín Blas, Eugenio Pino... Tots aquests haurien fet maniobres des de les clavegueres de l'Estat perquè sortissin els diners dels Pujol a Andorra. Aquests sí que els hem sentit, Maria Núria.
Sí, la cúpula de l'anomenada policia patriòtica la van demanar les defenses. Primer el tribunal no els va admetre com a testimonis, però al final va dir que sí el tribunal. Ara bé, no s'ha parlat de res de les clavegueres de l'Estat. Tant l'excomissari José Manuel Villarejo com l'exdirector de la policia Eugenio Pino van llançar pilotes fora. De fet, les excuses tan surrealistes que va arribar a posar Villarejo van sublevar fins i tot el tribunal. És que no va admetre d'entrada que coneixia la popular Alicia Sánchez Camacho ni Maria Victòria Álvarez, que recordem, la va acompanyar a posar la denúncia, va dir que ell havia tingut moltes parelles i que no les recordava totes.
¿Usted, a preguntas del letrado, conocía a la señora Victòria Álvarez?
No, he conocido muchas mujeres en mi vida y puede ser que esta señora me suena de haber hablado alguna vez con ella o algo así. He tenido problemas, me he separado varias veces, he tenido varias novias, en fin.
Tot un personatge, Villarejo, igual que els altres policies que, en teoria, van pressionar els directius de la banca andorrana perquè els entreguessin els comptes dels Pujol a Andorra. No sé si d'això n'han explicat alguna cosa allò consistent aquests dies o què?
Doncs mira, res a veure amb això que expliques, amb la teoria de les defenses, que la policia patriòtica va forçar els responsables de la banda andorrana a lliurar-los els saldos dels Pujol amb l'amenaça de tancar-los al banc si no ho feien. Només va ser Marcelino Martín Blas qui va explicar una història bastant surrealista. Va dir que en un casament va conèixer l'informador del banc que li va passar de manera voluntària unes dades que textualment va dir que eren una merda i que per això va estripar el paper. També va tenir temps d'inculpar Villarejo, assegurant que les seves agendes hi és tot. De fet, com deies, Andorra se segueix un procediment judicial contra aquests policies per coaccionar els responsables de la banca andorrana.
Vaja, un despropòsit de declaració. Amb totes les expectatives que hi teníem, al final res de res. En canvi, sí que ha sigut més interessant el que ha explicat l'instructor que va fer l'informe de l'UDEF, de la policia espanyola, contra la família Pujol. Què n'ha sortit d'això, Maria Núria?
Clar, aquest és un testimoni important tant per les acusacions com per les defenses, perquè bona part de l'acusació, de l'escrit de la Fiscalia, es basa en aquest informe. Un testimoni que, com diríem col·loquialment, anava sobrat. Es va presentar com un expert, ja que ja ha instruït els casos Malaya o Palau. De moment ha deixat clara la qüestió del pagament de comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Ara bé, ha estat taxatiu a l'hora d'assegurar que la fortuna dels Pujol a Andorra no prové de la deixa del pare de l'expresident, sinó que arrenca amb el cobrament d'una comissió milionària que hauria cobrat el fill gran de l'expresident el novembre del 1990, comissió procedent del cas del Gran Tibidabo. També ha xifrat amb un mínim de 29 milions d'euros els diners evadits a l'estranger per Jordi Pujol Ferrusola i ha posat durant hores molts exemples de factures falses i de feines que no s'havien fet, dient que el modus operandi era aquest, moure els diners amunt i avall de diferents societats fins que s'emmascara l'origen i s'oculta la destinació final.
D'acord, doncs tot això és el que tenim fins ara, que estem més o menys a la meitat, més o menys a la meitat del judici, però a partir d'ara què hem d'esperar les pròximes setmanes, Maria Núria?
Doncs mira, ja sabeu que aquest és un judici que es va construint dia a dia. A hores d'ara sabem que el que s'espera el mes de març és que declarin els testimonis dels negocis fets a l'estranger i després hauran de començar les proves pericials, que ja ens apunten que seran llargues, perquè, per exemple, hi ha coses molt tècniques i molt complexes que ha fet l'agència tributària. Així les coses, la previsió és que a l'abril puguin declarar ja els acusats, es facin els informes finals i el judici quedaria vist per sentència.
Val, per tant, ens aniríem segur ben entrada la primavera.
Sí, això sí, passat Setmana Santa segur.
Maria Núria, no et puc deixar marxar sense comentar el desori que està havent-hi en aquest judici amb els testimonis, amb les videoconferències. Hem vist un autèntic caos aquests dies, oi que sí? Què ha passat?
No, hem vist, continuem veient i crec que el futur serà el mateix en aquest judici. És que la veritat és que això que passa aquí l'Audiència de Barcelona no ho permetrien. Els testimonis, que no són a Madrid, que són la majoria, i a més persones grans, es connecten per videoconferència des de casa o des del despatx, però el tema és que no tenen assessorament tècnic i llavors és constant que ni se senten ni es veuen.
La testical serà fantàstica, si no ho oyen.
Perdó, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Es usted el señor Puigarnau?
Sí, diga, diga.
¿Me estáis viendo?
La vemos perfectamente.
Ah, para fumar un cigarro.
No entiendo nada.
En fi, tota una sèrie de coses que no assegurarien unes garanties al 100% i que en altres llocs no s'admetrien, no? Però sembla, no, que aquest judici costa molt, no el vol fer ningú i al final s'està fent com s'està fent.
Un judici complex i molt singular que continuarem seguint les pròximes setmanes i mesos amb la Maria Núria Rebetlla, la periodista de Catalunya Ràdio, especialista en informació de tribunals. Maria Núria, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Adéu-siau.
El muntatge musical és de Sergi Cotillas, jo sóc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. Gràcies per escoltar-nos.